minuts. Arribarem a les 6 de la tarda. Durant els propers minuts parlarem, entre d'altres coses, de Twitter. Perquè aquesta plataforma ha arribat a caure fins un 11% a la borsa després que divendres, recordem-ho, la companyia va decidir suspendre el compte de Donald Trump. Twitter ho justifica pel risc d'una major incitació a la violència i, de fet, la companyia també ha suspès més de 70.000 comptes dedicats a difondre les teories de la conspiració del grup Canon favorable a Donald Trump. Alguns líders polítics, com per exemple Angela Merkel o el ministre de Finances francès, Bruno Le Maire, s'han mostrat en contra de la cancel·lació del compte del president sortint dels Estats Units. I, entre d'altres, també el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Vostè també està en contra, tot i que no té res a veure amb Donald Trump, i és més, com deia en un tuit, en fi, no comparteix res amb Donald Trump, de la cancel·lació del compte de Donald Trump. Per què?
Sí, a veure, considero que el Trump és el pitjor president de la història, que és una mala persona, que ha fet molt mal als Estats Units i a la resta del món. Crec que és un desastre, no, ideològicament no comportim res, diguem, és un racista, antiglobalització, a favor de barreres comercials, és, diguem, tot lo antiliberal que es pugui imaginar. Dit això, sí, qüestiono el fet de que Twitter li hagi censurat el seu compte. I jo penso que hi ha tres maneres o tres raons diferents que un ha de pensar. La primera és la llibertat d'expressió. Sempre que es parli de llibertat, jo estaré a favor de la llibertat i en contra de qui la censuri. Perquè bàsicament és molt fàcil defensar el retall de la llibertat dels altres, però tu sempre has de pensar quines són les conseqüències d'això. És a dir, ara molt bé que censurin el Trump, com que és un tio dolent, que no compartim res ideològicament, doncs mira, ja em va bé que el censurin, però què passa si de sobte Twitter decideix que el que és il·legal o el que pot comportar violència és la meva ideologia? Què passaria, per exemple, si Twitter de sobte decidís que el moviment independentista català és violent perquè hi ha hagut algú que defensava aquest moviment que ha fet actes de violència i la Constitució espanyola diu que és una ideologia il·legal i, per tant, que diguem, estaríem contents que ens censuressin a tots els que defensem aquesta ideologia. Diguem, és molt perillós aplaudir la censura del Trump perquè algun dia et tocarà tu. Si comencem a posar regles que permetin a Twitter censurar, compte, perquè algun dia et tocarà tu. La segona raó és que és veritat que hi ha casos en els quals no s'ha de permetre la llibertat. No es pot cridar que hi ha un incendi al mig d'un teatre, un cinema ple, perquè això pot comportar la mort per esclafament de moltes persones. No es pot incitar la violència, no es pot tenir un discurs d'odi. La pregunta, però, és si qui ha de decidir què és un discurs d'odi, què és la incitació a la violència i què és diguem, les expressions que s'han de censurar, si això ho ha decidit Twitter. Això ho ha decidit el director general de Twitter. Bé, en una democràcia civilitzada, el qui ho ha de decidir és un jutge, no una empresa privada. I, per tant, si Trump ha tingut a veure amb conductes delictives, amb la sala del Congrés, etcètera, etcètera, qui ho ha de decidir és el jutge i no pas Twitter. I enfatitzo el fet de les democràcies de veritat, democràcies civilitzades, perquè tots sabem que hi ha semidemocràcies o democràcies no totalment perfectides, diguem, on els jutges també fan de polítics i també es dediquen a censurar simplement perquè la gent té diferents visions polítiques. I a tots ens ve al cap la censura que va patir el president de la Generalitat perquè va voler, diguem, per una pancarta, no? És a dir, que a vegades donar tot el poder dels jutges de decidir en contra de la llibertat de la gent, de poder censurar, això a vegades, en alguns països no prou desenvolupats, doncs també acaba anant malament. I la tercera raó és que en aquest cas particular del Trump, Diguem, la pregunta que un s'ha de fer és si és bo, si és millor la, diguem, el remei que la solució. És a dir, si, fins i tot si es demostra que Trump és el responsable dels actes del dia 6 i que va incitar la violència, jo crec que els Estats Units ara mateix han de plantejar-se si és bo ara començar una guerra contra un president que li queden 7 dies o 9 dies a través de la censura, perquè, diguem, d'entrada tots els seus seguidors poden anar a canals que no són detectables, Telegram, WhatsApps, etc, etc.
Signal, per exemple.
Signal, sí, sí. Hi ha moltes canals que no... I llavors, diguem, això, primer, dificultarà encara més, perquè en Twitter, diguem, estava a la vista de tothom quan estaven organitzant assassinats, o no assassinats, quan estaven organitzant i deien que s'havia d'assassinar el vicepresident, etcètera, etcètera, diguem, tot ho veia, per tant, li facilitaves la feina a la policia. Ara el que farem és, diguem, que se'n vagin a llocs que la policia no pot entrar i que, per tant, acabi sent encara més perillós. I és més, pot encara, diguem, a posar més, a fer més emprenyada a la gent aquesta que estava planejant diguem, assalts a les, 50 capitals, 50 capitals dels 50 estats el proper dia 17, i per tant a mi em sembla que això pot acabar com allò que dèiem a vegades, els efectes cobra que parlem en economia, una cosa, les conseqüències indesitjades, que el fet de censurar-los acabis tu generant la violència que vols evitar. I per tant, per aquestes tres raons jo sóc contrari a que Twitter o Facebook o qualsevol empresa decideixi unilateralment censurar el president
Ara,
Trump.
Ara, aquí hi ha una qüestió que volia plantejar-li, professor, i és que, clar, estem parlant d'una companyia privada. Amb una companyia privada, li pregunto, pot marcar, diguéssim, normes de l'ús del servei, i quan, que aquest és l'argument de Twitter, que com que no estan els cànons de l'empresa, doncs aquest usuari fora.
Sí, però això és una fal·làcia. Això de la companyia privada, la major part de tuits que em contestaven al meu tuit deien això, no? Això, l'empresa privada fa el que els usos dels nassos. No. No, les empreses privades no poden posar les normes que vulguin. Per exemple, no poden posar normes discriminant a la gent per qüestions de raça o de sexe. Tu no pots tenir un bar i dir que les normes són que allà en el meu bar es pot fer assetjament sexual o violar qui et doni la gana, oi que no? Per tant, diguem, si tenim lleis que prohibeixen la discriminació, diguem, o la censura unilateral, doncs les empreses privades hauran de fer normes que no permetin la censura unilateral. És qüestió de les lleis que nosaltres permetem que les empreses privades, diguem, les lleis que permeten el tipus de regles que posin les empreses privades. No és veritat que per ser empresa privada es pot saltar totes les normes, cap empresa pot fer el que li dongui la gana en tot el que li dongui la gana. Això és fals.
Ara que parlàvem de les empreses i fer el que li dongui la gana o no, deixi'm preguntar-li, perquè això ha generat una certa també polèmica, ara que parlàvem de la xarxa, d'aquesta petició, en aquest cas de WhatsApp, de que has d'acceptar tot un seguit de, en fi, de norma, no, en aquest cas el que et demana WhatsApp, de que tot el que saben de tu ho puguin traslladar també a Facebook. Això ho pot fer una empresa privada? O també diríem que té els seus dubtes. I llavors hi ha molta gent que ara s'està donant de baixa del WhatsApp i se'n va a buscar altres canals que ara en parlàvem, no? Telegram, Signal, etcètera, etcètera.
Sí. A veure, això és un tema que...
Com una empresa et pot dir, vostè, si vol seguir amb nosaltres, ha de passar pel tubo i ha de signar això, que és una mica que és el que està passant.
Sí, bueno, tots signem, perquè quan, quan ens baixem una aplicació ens posen 70 pàgines de normes i
no
tots diem sí, sense problema, sense preguntar-nos ni què diuen el...
Exacte. Sí,
això, per tant, diguem, no, és culpa nostra,
Sí.
També culpa d'ells, perquè ja saben que si posen 70 pàgines, diguem, no ho llegiràs. Però jo crec que aquest és un tema de competència. És un tema de competència. Tots sabem que avui dia la gran tecnologia que estan fent servir les empreses per guanyar diners és la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial bàsicament agafa les dades de la gent, les dades, el que tu busques, no? Quan tu vas a fer una cerca a Google, el que tu busques, això és una informació que Google té. El que tu escrius, els likes que poses a Twitter, els likes que poses en el Facebook, sí, les fotos, tot el que tu fas, el que compres a Amazon, no? Tot això són informacions que les empreses es queden per poder preveure, predir quins són els teus gustos. El Toni Clavés és un senyor que li agraden aquest tipus de cotxes, no? Els McLarens, no? I ara li vendrem un McLaren. Llavors, aquesta informació la venen a l'empresa McLaren perquè vinguin a casa teva a vendre't el producte. I aquest és el negoci que es va inventar Google l'any 99, 98, i que ha sigut un èxit per ells, ha sigut un desastre pels diaris, per vosaltres, les ràdios, perquè molta publicitat de sobte ha anat a parar aquestes empreses que diuen: jo et puc dir de tot el món les persones específiques que estan buscant el teu producte. Quan tu poses un anunci en un diari, aquest anunci el pot llegir la gent. Tu estàs venent un Audi, no? La gent que està buscant cotxe i la gent que no busca cotxe veuen el mateix anunci. I, per tant, a Audi la major part de la inversió no li rendeix. Mentre que si Facebook o Twitter o aquesta gent que té les dades diuen: no, jo et diré a les 200.000 persones arreu del món que en aquells moments estan buscant un Audi. Això és un valor incalculable per Audi, i Audi treu els anuncis de La Vanguardia i se'n van a Google. Per això Google i aquestes empreses estan fent riques, perquè són capaces de conreuar les dades de la gent i transformar-los en cosa que té un valor de veritat econòmic. Val? El que passa és que això, les empreses aquestes, com que són les que tenen les dades, són les que guanyen diners, i com que guanyen diners acaben sent les que tenen més poder i, per tant, són les que tenen les dades. I això es converteix en un cercle viciós que es va fent gran i gran i gran i gran. I per això les grans tecnològiques cada dia tenen més poder. Les grans tecnològiques són Twitter, Facebook, són Amazon,
Google,
sí, Apple, no? Totes aquestes grans empreses cada dia tenen més dades, cada dia tenen més poder, per tant, cada dia tenen més clients i, per tant, cada dia tenen més dades, no? I aleshores, les lleis antitrust el que diuen és que el que hauríem d'evitar és, diguem, donar lloc a la competència. Llavors, per tenir competència, una de les coses que fan és que cadascú tingui, diguem, les dades només en un àmbit molt petit. I aquí és on entra WhatsApp. La raó per la qual Facebook va comprar WhatsApp, i recordo que vam discutir aquesta compra fa uns anys, quan va passar, tothom va dir: ostres, com pot ser que Facebook pagui un preu tan extravagant per una companyia que no rendeix?
Ah, exacte.
I jo vaig dir: no, és que no estan comprant els beneficis de la companyia, estan comprant les dades. Perquè amb això Facebook pot fer prediccions molt més bones a l'hora de dir què és el que vol cada client, i és aquesta informació la que acabarà donant calés. WhatsApp no mai farà publicitat, WhatsApp mai farà anuncis, i per tant WhatsApp no és rendible més que en la mesura que tu puguis explotar les dades. Llavors, el que molta gent ara critica, molta gent des de l'àmbit de les lleis antitrust, de les lleis anticompetència o antimonopoli, perdona, i prou competència, és això, que Facebook pugui agafar les dades d'una de les seves aplicacions i barrejar-les amb les dades que venen de Facebook i barrejar-les amb les dades d'Instagram i de totes les seves aplicacions, i a partir d'aquí tenir un megapoder que la converteixi en una companyia encara més poderosa. Les lleis antitrust sembla que estan anant en la direcció d'impedir, no de retallar les companyies en diferents peces, com van fer amb les lleis antitrust del segle XX amb empreses de petroli o de telefonia, sinó en deixar impedir dir que les dades d'una banda doncs puguin ser compartides amb les dades d'una altra banda.
Clar, però ells ho fan, i aleshores és el que dèiem, o ho fas o ja t'ho diuen, o et quedaràs fora. Per tant,
fins
aquesta, diguéssim, aquesta posició predominant en el mercat de dir: o passes pel tubo o te'n vas fora.
No, però això resulta que això es torna a el que deia jo abans. Recorda, les empreses no poden fer el que li doni la gana. Hi ha una llei que diu que en aquests moments no hi és, però per això és exactament el que jo estava dient abans. No hi ha una llei que digui que les empreses privades no poden, no tenen la capacitat de censurar sense abans passar pel jutge. I com que no hi és, ho fan. Si hi hagués una llei que digués les dades que tu treus d'una aplicació no les pots fer servir per una altra aplicació, les dades que tu treus de WhatsApp no les pots fer servir per a vendre anuncis a Facebook, aleshores no ho podrien fer, no et podrien passar uns terms, no? una pàgina de 70 pàgines de terms on tu, sense voler, firmes que sí que ho poden fer servir, perquè seria il·legal. I si et passen aquesta pàgina i tu firma que sí, s'anirien igualment al jutjat perquè seria il·legal fer això. Seria com que el propietari del bar digués que en el meu bar es permeten violacions. Oi que no podria ser? Doncs aquí passaria el mateix.
Jo recordo una conversa ara fa 4 anys, quan es va sortir escollit, en aquest cas Donald Trump, i es va parlar del paper que havia tingut, en aquest cas Facebook, i Mark Zuckerberg va anar al Senat dels Estats Units a donar explicacions de tot el que eren aquelles campanyes i tota aquella participació de Facebook en l'elecció de Donald Trump. I recordo que en Xavier Chalet Martín, des d'aquestes converses que recordo, ens va dir que havia estat seguint la compareixença de Mark Zuckerberg al Senat dels Estats Units i que allà ningú tenia ni punyetera idea de què anava el tema i que Zuckerberg els va torejar per la dreta i per l'esquerra. I aquí és on estem, no, professor? És a dir, aquí...
Exactament.
I és que ho recordo, han passat 4 anys i tinc la sensació que estem a les mateixes. Les tecnològiques van molt més endavant i sí. el poder legislatiu va molt enrere.
Exactament. Sí, la intel·ligència artificial, els enginyers, diguem, són molt més ràpids que els advocats, per entendre's, no? Sí, sí. Els advocats han de mirar les lleis, han de fer pum i pam, i quan fan una llei resulta que ja no serveix perquè els enginyers ja estan 3 passes més endavant. I una de les coses que es veia en aquell judici és que el tipus de preguntes que li feien els senadors, del país on hi ha Silicon Valley. És a dir, diguem que els senadors espanyols no se n'enterin de res, doncs mira, no passa res perquè, total, la tecnologia de la intel·ligència artificial no és el problema a Espanya, no? Però el país on hi ha Silicon Valley, el país on, diguem, s'estan fent aquest tipus de coses que poden ser potencialment perilloses per la gent, que poden violar les llibertats de la gent, com acabem de veure, no? A mi el president Trump no m'agrada gens, però han violat la seva llibertat. Que una empresa sigui capaç de fer això, tingui la capacitat de fer això, que tingui unes tecnologies que puguin violar les nostres llibertats, els nostres drets, la nostra privacitat, doncs, clar, els que han de fer les lleis no se n'assabenten, no saben per què serveix Facebook. I en aquell cas, diguem, es va veure... Diguem, i fins i tot es va veure en el sentit de que el problema no havia estat per ser Facebook. El problema és que una empresa que es deia Cambridge Analytica, Cambridge Analytica li havia colat una aplicació a Facebook que havia permès baixar les dades de molt de 300 milions de persones, i un cop tenies aquestes dades, ells sabien perfectament quins eren els votants i on eren, que podien potencialment acabar votant a Trump, i van agafar aquesta informació per donar informació manipulada a aquesta gent, no en els altres. Només a la gent que ells sabien que podien manipular, doncs els hi van enviar missatges manipulant, per exemple, els que són ja tenen una tendència a odiar, diguem, els estrangers, no? A odiar els mexicans, doncs hi passaven vídeos falsificats d'uns mexicans violant amb una nena blanca, no? I això automàticament fa que tota la gent que veu aquell vídeo automàticament torna passa a votar a Trump, no? Doncs això és el que va fer Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, òbviament, la van obligar a tancar, és una empresa que ha desaparegut, diguem, el que passa és que en aquest cas Facebook va ser una mica la víctima, perquè li van colar un gol i era culpable de no tenir prou seguretat per evitar que alguna empresa maligna fes això dins de la seva empresa. Però vaja, tot el debat era com estratosfèric, perquè aquells senyors del segle XIX doncs estaven fent preguntes amb un xaval que se'n emputia, es veia com se li escapava el riure per sota del nas cada vegada que un d'aquells senyors feia preguntes que clarament estaven fora de lloc.
Clar, és que d'aquella conversa me n'en recordo perfectament, han passat 4 anys i estem, si fa no fa, el mateix, estem igual, però clar, clar, han passat 4 anys i, en fi, el que diu vostè, la intel·ligència artificial, aquests enginyers han avançat 4 anys. Per tant, en fi, que són 4 anys que amb tecnologia són molts més anys, no?
Sí, sí. Per tant, no només intel·ligència artificial, eh? Fixa't que hi ha hagut avançaments amb el tema de manipulacions genètiques. L'any passat va haver-hi un xinès, no sé si ho recordeu, sí. Un senyor xinès que va manipular genèticament a dues nenes, és a dir, tenim sers humans en els quals ja en tenim dos, com a mínim, que les va manipular amb tota la bona intenció del món, tota la bona intenció del món, perquè els seus pares eren, diguem, portaven el SIDA o eren HIV positius, i per tant era una manera de treure'ls-hi la possibilitat de que s'encomanessin del SIDA. Però la realitat és que això està prohibit per les Nacions Unides, o hi ha una moratòria per aquest tipus de manipulació, però ja comencem a tenir gent, a sers genèticament manipulats. I, per tant, hem de fer entre tots, hem de pensar les normes, les lleis, el món en el qual volem viure, si permetrem que, diguem, els rics puguin manipular els seus fills i fer-los més intel·ligents, més alts, més guapos, més ràpids, més forts.
Escolti, professor, ara agafi vostè un programa electoral de qualsevol partit a Espanya i veurà si es tracta aquest tema o no.
Exactament, aquí és on anava jo. Exactament, aquí ja ho tenim, no és una cosa de ciència-ficció. Ja ha passat en el planeta Terra i ja ha passat això. Quin partit polític es preocupa d'això? Això és el futur de la humanitat, eh? Quan estem dient les desigualtats dels rics i pobres, en riu-te'n de les desigualtats que tenim ara. Què passarà quan hi hagi uns que puguin tenir fills més intel·ligents perquè els han manipulat i uns altres menys intel·ligents? Què passarà amb una classe de superhumans? Aquests superhumans faran uns drets de superhumans i deixaran en els humans de les gàbies del zoo, com hem fet nosaltres amb els ximpanzés? Amb els ximpanzés compartim el 98% de l'ADN i els tenim al zoo. Què faran aquests superhumans dissenyats genèticament, superintel·ligents? Què faran? Faran unes lleis per ells i ens posaran a la resta al zoo? Aquí estem parlant d'un dels temes fonamentals de la humanitat i, escolta'm, ningú se'n preocupa.
No, no.
Tu creus que el Montilla, que és un senador, diguem, espanyol, sap de què estem parlant? El Senat espanyol saben que estem parlant?
És que aquesta qüestió al Senat crec que no s'ha tractat mai.
Què va? Ni és part del debat. I fixa't els senadors que tenim. Per tant, jo, diguem, ens en fotem dels americans, però aquí tenim el mateix problema.
No, per això dic que és un problema que clar, que ho tenim a tocar, que ho estem vivint, ho tenim directament i no es legisla ni es fa res, no? És a dir, que per això aquestes empreses cada cop tenen més poder, més força, no? Clar.
Exacte. Perquè fan, diguem, ells diuen, si no és il·legal, jo ho vaig fent. I després, quan ens despertem, ja serà massa tard. Perquè què passarà quan ja tinguem una gran part de la humanitat genèticament modificada? Uh-huh. Sí, sí. O què passarà quan aquestes empreses siguin tan poderoses, tinguin tanta informació que ni tan sols el Senat dels Estats Units els hi pot plantar cara?
És que seran empreses que podran... la informació és poder i podran, en aquest cas, fins i tot condicionar els estats.
Exacte. Condicionaran les lleis, condicionaran tot. Clar. Per tant, és patètic, però...
Bueno, és preocupant.
I per tant, diguem això, tornem al tema primer, eh? Tornem al tema primer. En aquestes empreses, ara, els hi donem el dret a que siguin elles les que ens censurin. Ja comencem. I comencem amb el Donald Trump, però ja veurem qui ve darrere. Realment volem que aquestes empreses tinguin aquest dret, aquest poder addicional? És això el que volem? A mi, perdona, ja sé que la gent m'ha criticat molt a Twitter per pensar que, diguem, que no s'havia de censurar, però és que a mi m'horroritza, la veritat és que m'horroritza que el senyor Jack Dorsey, el director general de Twitter, tingui la capacitat de decidir que el president dels Estats Units, no hi ha un professor d'economia de Colúmbia, no? El president dels Estats Units no pot tuitejar. A mi això m'horroritza, perquè, clar, comencem el president dels Estats Units i vés a saber com s'acaba això.
Només, podran tuitejar, finalment, els que estiguin en la línia, en aquest cas, de l'empresa de Twitter.
Exacte, no? Els que ells decideixin. I jo, la veritat, jo no vull donar aquest poder a aquesta persona, o a aquesta empresa, o a aquest grup de persones, o qui sigui que mana allà, que tinguin la capacitat, per més que ara sigui una emergència nacional i que en realitat és veritat que el Trump és culpable i que és veritat que no se l'hauria de permetre d'alguna manera que incidi a la violència el dia 17, tot això és veritat. Però realment volem que l'àrbitre d'això sigui una empresa privada?
Excel·lent reflexió. Aniríem acabant. Abans, però, senyor Virgili, tenia una qüestió a plantejar-li al professor.
Li volia preguntar una qüestió d'economia molt, molt ràpida, molt d'això, però és que, professor, l'altre dia vaig veure que vostè, diguéssim, que va donar suport, va donar la seva signatura al senyor Joan Laporta com a president del Futbol Club Barcelona, i és clar, jo vaig mirar una mica l'economia, he vist uns articles que han sortit dels diaris, i clar, he llegit que hi ha 900 milions d'euros de deute, no de pessetes, 900 milions d'euros. Sí, sí. I un dèficit que es veu que va a lo loco. I es veu que hi ha un calendari de venciments i esperen que ara al febrer hi entri gent a l'estadi per acabar-ho de rodonir, tot això. Escolti, vostè vol dir que no s'ha equivocat i hauria d'haver aconsellat al senyor Laporta que fugi, que metes ajudeu-me d'aquest club?
Oi, vostè com sap que no ho he fet?
Ah! Caram. Aleshores, vostè ja li ha dit que no es presenti.
No, jo el que he dit és que vostè no sap si ho he fet. Vostè ha assegurat que jo no li he dit res. I vostè no ho sap, això, si jo li he dit...
No, jo li he vist que vostè donava suport al senyor Laporta, que anava allí, li donava la signatura i tot això. I això ha sortit per les mèdies de comunicació. Però, bueno, però esclar, però jo em pregunto, el senyor Salé Martín, que és una eminència, que veu que hi ha 900 milions d'euros de dèficit, i jo recomano al senyor Laporta que es fiqui en aquest forat negre?
No, jo no recomano al senyor Laporta res. El que jo li recomani privadament al senyor Laporta, jo és una cosa que quedarà entre ell i jo. Dit això, la situació econòmica que va heredar el senyor Laporta quan va arribar, l'herència del Gaspar, era igual de dolenta. I per tant, un cop ell decideix que es vol presentar, ell tindrà tot el meu suport, un cop ell decideix que es presenta, ja ho ha decidit, òbviament, aleshores ell tindrà tot el meu suport, primera perquè és amic meu, però segona perquè jo veig que, diguem, ell ja va saber canviar com un mitjó una situació que era pitjor. Perquè, diguem, quan el que va heredar de la porta, o el que va heredar ell de la porta, el que va heredar la porta del Gaspar, era un equip penós que portava 4 anys sense guanyar res. És veritat que hi havia uns deutes escandalosos que, en percentatge, diguem, en termes absoluts, en número d'euros era més petit que ara, però que en termes percentuals, perquè recorda que en aquella època el Barça ingressava només 100 milions o 125 milions d'euros, ara n'ingressava abans del Covid uns 900 o 990, i ara n'ingressarà doncs 700 o 800, per tant, en percentatge és una mica menys dolent d'aquella època, i com que ell ja té l'experiència d'haver-ho fet una vegada i sap com fer-ho, doncs ell tindrà el meu suport, tot i que jo no formaré part de la junta directiva, però sí, tindrà el meu suport. I dit això, el que jo li digui, el consell, diguem, privadament, és una cosa privada. Si s'havia de presentar o no, és una cosa que està entre ell i jo. Perdoni, què m'estava dient?
No, li estava dient això, que algun consell així, doncs, una mica doncs, d'amic sí que li donarà, com és lògic,
sí,
eh?
I tant. El Jan Laporta tindrà sempre el meu suport, i cada vegada que necessiti que jo l'assessori, l'assessoraré. De fet, ja li he passat informes sobre la situació econòmica, sobre els problemes, sobre els trucos comptables que han fet servir per dissimular la situació, perquè la situació és pitjor de la que diu el Barça. Hi ha partides amagades que poca gent ha vist, i tot això ja li he explicat al Jan, i per tant ell sempre tindrà el meu suport des de fora, aquesta vegada des de fora, l'altra vegada va ser des de dins, però ara serà des de fora, i des de fora jo l'ajudaré com ajudaria qualsevol dels...
Què vol dir partides amagades?
Home, mireu els números, hi ha una...
No entenem res nosaltres de números, ja ho veiem i no en sabem de números.
No en sabem, eh?
Per això el tenim a vostè.
Hi ha una partida misteriosa Això ho podem parlar un altre dia.
Una
partida misteriosa de 41 milions en els últims comptes, diguem, els que van estar aprovats, que eren... diguem, hi havia jugadors cedits que de sobte es va dir aquests jugadors no serveixen, no? I per tant van baixar el preu, vale? I després van dir, ah, sí que sí, serveixen, i llavors van tornar a pujar el preu, eh? Quan tu fas això comptablement, és una cosa que es diu reversió de la depreciació, és primer deprecies un jugador comptablement i després el tornes a pujar i t'apuntes aquesta reversió te l'apuntes com un ingrés, eh? I això va fer 41 milions, i mira, no és una cosa, la gent pot anar a la pàgina web del Barça i mirar-ho, els últims comptes aprovats, hi ha una partida que són 41 milions, que són reversió de depreciacions. I això, diguem, és una farsa, tothom sap les altres farses, no? com per exemple l'intercanvi de porters. L'intercanvi de l'Artur amb el Jànic.
No vam acabar d'entendre-ho, això, però bé.
Però ja t'ho explico. Quan tu intercanvies uns jugadors, per exemple, que valen 70 milions, sí, no? Posem 50, sí, per posar-ho en números rodons. Imagina que valen 50. Jo et dono un jugador de 50, tu em dones un jugador de 50.
Sí. On està aquí? Què guanyes? Vull dir, quin és el benefici aquí?
Doncs que les lleis comptables diuen que els ingressos te'ls pots apuntar tots el primer any i les despeses les pots dividir en 5 anys. I per tant, això ho fas el dia abans, perquè això sempre passa el dia abans de tancar els comptes, eh? El Chilesen va ser exactament el dia abans, el dia 29 de juny. O sigui, una cosa estratosfèrica. Doncs clar, posem, per exemple, per posar números rodons, 50 milions. El Barça ingressa els 50 milions de l'Artur, o del Chilesen, i l'altre t'ha costat 50. En realitat no has guanyat ni perdut res, no? Sí, però comptablement només gastes 10... O sigui, gastaràs 10 en els propers 5 anys del Jànic. És a dir, que comptablement tu ingresses 50 i gastes 10. És a dir, has apuntat 40 de beneficis i així aconsegueixes que tenir beneficis i tothom aplaudeix, oi, que bé la gestió, que bé la gestió. Però, clar, la cosa no s'acaba aquí, perquè els propers 4 anys el qui vingui després haurà de pagar 10 milions cada any sense tenir res a canvi, perquè els beneficis se'ls ha apuntat el Bartomeu. Entens o no? Trucos d'aquests els han fet diverses vegades. Us heu adonat, no? Això d'intercanvi...
Això es va posar de moda. Va començar amb el Filesen i ara amb l'Artur aquesta darrera temporada. Cada cop amb quantitats de diners més gran. Primer 20 milions i amb la d'Artur, no recordo si eren 50 o 60, però cada cop amb més diners.
60, sí. I això és el que passa. O sigui, que la raó és perquè comptablement tu et pots apuntar et pots apuntar els ingressos i la despesa la reparteixen els propers 5 anys. Què vol dir? Que això és un deute. Això és com si tu haguessis demanat prestat els 40 milions, perquè deus aquests calés, eh? Tu has de, durant 10 anys, apuntar-te 10 milions de pèrdues. I, per tant, estàs hipotecant a la propera junta durant els 4 anys següents hauran d'apuntar-se 10 milions de pèrdues d'entrada. I tot això per maquillar els comptes del Bartomeu. Mira que maco. Això ara anomeno, diguem, comptes amagats. Això són coses amagades, estan amagades per allà a la comptabilitat. Són regles comptables, no és il·legal fer això, eh? No és il·legal. És de molt mal gust perquè, diguem, fas veure que tu has fet molt bé i li passes la pilota, li passes el mort en el següent, perquè el següent... Això és una cosa que feia bastant el Núñez, que el pobre Gaspar va pringar perquè el Núñez li va fotre diversos pilotassos d'aquests i quan va arribar resulta que no estava hipotecat durant 4 anys. No rigueu.
No, és que ric perquè això del Barça... realment...
S'ha de tenir humor, s'ha de tenir humor.
Sí, no, per això el senyor Marcelí, clar, li feia aquesta reflexió. Vostè li ha aconsellat a gent la porta que s'hi posi o no s'hi posi, perquè, clar...
Jo li hauria dit que no, però
Vostè no sap el que jo li he dit, però diguem, té una cosa clara, que és que jo no hi vaig.
Bueno, ho deixarem aquí.
Ja sap el que he fet jo, perquè és el que hagués fet jo és el que faig jo. Jo no aniré, però, escolta, la porta tindrà tot el meu suport i si hi ha alguna persona que pot fer-ho, que pot canviar el rumb del Barça, perquè ja ho ha fet, perquè tots ho vam veure. Recorda, 4 anys sense guanyar res amb el Gaspar, però és que ni la Copa Catalunya guanyaven. I de sobte, quan se'n va anar a la porta, recordeu l'últim any de la porta, 6 copes l'any 2009... la Porta va marxar el juny del 2010, l'any anterior, va ser el millor any de la història del Barça, 6 copes, i a sobre una setmana abans de marxar va guanyar l'Eurolliga de bàsquet. I vam passar de zero absolut, desastre absolut, ingressant 125 milions a l'any, van marxar amb uns pressupostos d'en saber que eren 500 o 600 milions, és a dir, va multiplicar els ingressos, va multiplicar les copes, va, diguem, va fer un canvi radical. Per tant, és una persona que ja sap fer-ho, ja ho ha fet. I per tant, jo no m'hi ficaré, però si alguna persona que a mi em mereix confiança és a la Porta.
Xavi Sala i Martín, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
Vinga, un plaer. A vosaltres.
Gràcies, bona tarda. El professor Xavi Sala i Martín, sí, senyor Virgili, si n'ha tret alguna conclusió...
No, no, escolta'm, és una persona entenimentadíssima i segur que els consells que li donarà seran boníssims si guanya les eleccions.
Jo m'he quedat amb aquest dribbling que ens ha fet, que ha fet un dribbling a l'estil Messi, que hem fet de Boateng, que hem caigut, que és quan li ha dit, quan ens ha dit, vostè no sap el que jo li he dit a Jean Laporta.
Exacte, exacte. I com ho interpretes, això?
Un minut, i arribarem a un quart de set, temps per posar-nos al dia i ara tornem.